René Herrera.
Bona tarda, és la 1:05, benvinguts a l'infosetmanal de Ripollet Ràdio. El passat ple municipal es va aprovar per unanimitat el nomenament dels membres de la Comissió d'Honors i Distincions. Aquest reglament té per objecte regular tot el que fa referència a la concessió d'honors, distincions, nomenaments honorífics i premis encaminats a reconèixer mereixements especials, qualitats i circumstàncies de persones o entitats que hagin contribuït o contribueixin a enaltir, projectar el nom i prestigi de la vila o perquè les seves accions tinguin repercussions beneficioses en el grau per als ciutadans i ciutadans de Ripollet. Així ho estableix el títol primer d'aquest reglament, un document que regularà temes com els noms de carrers i places, edificis públics i altres espais, i que arriba en un moment molt adient donat les nombroses manifestacions i alguns petits conflictes que estan generant propostes de ciutadans i entitats. Canviar el nom del carrer d'Isabel la Catòlica pel d'un alcalde republicà o posar al Teatre Auditori el nom de Domènec Torra són dues de les propostes que actualment hi ha sobre la taula. Una decisió que ara està en mans dels membres escollits per unanimitat el passat 25 de juny. I per l'homenatge, el que es farà aquest cap de setmana en Domènec Torres és una de les informacions que tractarem a l'info d'avui. Coneguem la resta de notícies amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard. Titulars. Se sorteja la segona promoció d'habitatges de protecció oficial dels Pinatons.
280 adjudicataris han optat a la promoció de 172 habitatges que es van sortejar aquest dilluns al pavelló Joan Creus.
La Junta de Govern Local aprova un projecte per potenciar l'ús del transport públic entre els més joves.
Es tracta de la T12 per a nens i nenes de 4 a 12 anys perquè puguin viatjar de forma gratuïta amb els transports interurbans.
Continuen les negociacions pel futur de l'empresa Castellón.
Després de diverses reunions, el proper dilluns el jutge decidirà què passa amb l'empresa i treballadors.
Polèmica entre Ripollet Rock i el Patronat de Cultura sobre la festa de la Gibrelleta.
Ripollet Rock es nega a formar part de la Gibrelleta i el Patronat acusa l'entitat de manca de solidaritat.
Creu Roja presenta nous cursos pel mes d'octubre.
Es tracta de 4 cursos dirigits a persones en situació d'atur majors de 25 anys.
Ripollet acull la 26a festa de la fotografia.
Serà aquest diumenge i comptarà amb una matinal lúdico-fotogràfica i sessions de nu per la tarda.
Per últim, a l'entrevista d'avui parlarem de l'Urban Day.
Ens acompanyaran el grup de breakdance Escamarla Crew i el grup The Wave, impulsors de la festa.
Esteu escoltant Info.
Dimarts passat, el pavelló municipal Joan Creus va acollir el sorteig de la segona promoció de pisos de protecció oficial que l'Imsol construirà al sector Els Pinatons i que compta amb 172 habitatges.
En aquest cas s'han presentat un total de 320 sol·licituds, de les quals se n'han acceptat 280. Segons declaracions a Ripollet Ràdio de Ramon Torra, conseller delegat de l'Imsol, la demanda i l'oferta d'aquesta promoció ha estat més ajustada com a conseqüència del moment de crisi que vivim.
Aquí també hi ha l'efecte de la crisi, que dius, tothom l'està sentint, els ciutadans, i per tant allò... La seguretat amb la feina és un factor determinant a l'hora de posar-se en una hipoteca, però d'altra part també hi ha això, l'Imsol segueix allò treballant, construint habitatge per facilitar aquest accés a l'habitatge dels ciutadans metropolitans, i bueno, això el que ha permès és que dius, hi hagi menys gent, o sigui, o que la majoria de sol·licitants puguin acabar accedint a l'habitatge al que aspiren, no?
Torra també explicava quin és el procés a seguir a partir d'ara i quins seran els terminis.
Rebaran un escrit, una carta de l'Imsol en què se'ls convocarà a que escollir a l'habitatge amb l'ordre amb el que han sortit i amb el procediment que s'ha explicat. A partir d'aquí, doncs, allò escolliran el seu habitatge. En molt breu plaç estarà l'obra en marxa i el procés ja serà d'aquí un any i mig, aproximadament, quan s'acabin les obres, se'ls convocarà a que presentin la documentació ja requerida per poder escripturar i que visitin el pis perquè sigui de la seva plena conformitat.
El conseller delegat de l'Imsol feia per últim una valoració del procés d'adjudicació.
En aquests casos la valoració sempre ha de ser positiva perquè dius, estem atenent, diguem, una de les principals motius que permeten l'emancipació dels joves, i d'altra part doncs estem complint amb un dels objectius o l'objectiu bàsic de l'Imsol, que és donar habitatge o facilitar l'accés a l'habitatge als ciutadans metropolitans.
A l'acte van assistir també el gerent de l'Imsol, Amadeu Iglesias, i l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo. Aquí tenim a l'altra banda del telèfon. Senyor Parralejo, molt bona tarda.
Bona tarda.
Quina és la seva valoració del sorteig de dimarts?
Home, la valoració d'un acte com aquest sempre és positiva, és un acte molt emotiu, amb nervis i, bueno, gent que plora d'alegria perquè ha tingut la sort de ser una persona agraciada, i altres també lloren i o ploren perquè no han tingut aquesta sort, però són actes bueno, que d'alguna manera pues, demostren que l'accés a l'habitatge encara segueix sent una qüestió complicada, sobretot per a la gent més jove, i el fet de poder accedir a través d'un habitatge de protecció oficial pues, no deixa de ser un element que a moltes persones soluciona el seu problema.
Vostè també creu que la crisi ha fet reduir el nombre de sol·licitants?
Sí, sí, evidentment. O sigui, la crisi era aquesta situació econòmica que tenim, el que ha fet són dues coses molt importants. Una, ha provocat una inestabilitat laboral, sobretot en la gent més jove, i aquesta inestabilitat laboral es tradueix en una certa incertesa i una certa por a poder accedir a un pis, perquè lògicament s'ha de respondre amb uns pagaments d'una hipoteca, i molta gent pues, no està en condicions de poder donar aquest pas. I per altra banda, a més s'ha complicat tot amb l'enduriment que les entitats financeres han fet en l'accés al crèdit, en aquest cas a les hipoteques, i per tant és normal que hi hagi menys persones que puguin estar interessades en accedir a un habitatge de protecció oficial, no solament a Ripollet sinó a tot arreu. A Ripollet encara i tot hem tingut 75 sol·licituds més dels pisos que anàvem a adjudicar, i per tant bueno, encara tenim més persones que volen accedir a un habitatge de protecció oficial que l'oferta de protecció oficial que en aquest moment s'està fent a Ripollet.
Ara quan començaran les obres?
Si tot va com està previst el mes de setembre, perquè hem de recordar aquesta segona fase, el projecte executiu ja està aprovat, ja està fet, i en consta que inclús ja estan adjudicades les obres. Per tant, sempre ho vam dir, que la primera fase s'allargaria més perquè tota aquesta tramitació no estava feta. En aquesta segona fase lògicament ja està feta, i per tant es farà més o menys tal i com havíem previst, un decalatge d'uns 8 mesos de diferència entre la primera fase i la segona fase.
Amb aquestes dues promocions d'habitatges de protecció oficial, podríem dir que dona per complert el compromís del pla d'actuació municipal?
Al 100%, és a dir, en aquest mandat el govern municipal es va comprometre a posar a disposició dels nostres veïns i veïnes 300 habitatges de protecció oficial. Són justament els que hem posat sobre la taula, és a dir, 172 de l'altre dia i 128 de la primera promoció. Per tant, 300 habitatges en una ciutat com Ripollet, en un moment en el que estem vivint, jo penso que és un esforç prou important, i que jo crec que, bueno, una vegada més reflecteix pues, que aquests compromisos del govern pues, van en sèrio i s'estan complint.
Ja per acabar, aquest mes de juny hem de recordar que s'ha complert 2 anys a la signatura del pacte de govern. Quina valoració en fa d'aquesta meitat del mandat?
Home, jo crec que la valoració l'hauran de fer els veïns. La valoració que ha fet el govern de l'Ajuntament, que està composat, com tothom sap, pel grup socialista i el grup de Convergència i Unió, és molt positiva. és un govern molt estable, és un govern que ha donat molta estabilitat a l'acció de govern. Això és una qüestió que es transmet a la ciutadania. En aquests moments el poble és un poble tranquil, sempre reivindicatiu, com ha de ser, però és un poble que veu que s'estan fent moltíssimes coses, que hi ha un alt nivell de compliment del programa del pla d'actuació municipal malgrat la crisi que tenim, que estem per sobre del nivell de compliment dels projectes que ens havíem fixat per la meitat del mandat, i això ens indica, és un bon auguri de que al final pues, acabarem complint el nostre programa i, si m'ho permet, moltes més projectes dels que nosaltres inclús havíem contemplat. Per tant, jo crec que quan acabi aquest mandat la valoració serà positiva, perquè en aquesta meitat de mandat ja ho és.
Senyor alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, moltes gràcies per la seva atenció.
Molt bé, a vostès, bona tarda.
Bona tarda. En l'àmbit econòmic, l'empresa Castellón, situada al polígon Cadesbanc de Ripollet, va presentar el passat mes de març un expedient de regulació d'ocupació. Aquesta mesura afectava en aquest moment 110 treballadors dels 300 que conformen la plantilla de Ripollet.
Des d'aleshores, el procés de negociació entre treballadors i l'administració concursal que gestiona el concurs de creditors en què està immers l'empresa ha estat llarg i costós. Enrique Roa, secretari d'Acció Sindical d'UGT al Vallès Occidental, explicava a Ripollet Ràdio en quin punt es troben les negociacions.
Bueno, en principi hi ha un acord. D'acord amb l'administració concursal i la mateixa empresa per acomiadar voluntaris, en principi 40 treballadors en l'empresa d'indirectes, treballadors que no van a la producció en directe, no? I hem posat voluntarietats, que és el que el sindicat volia, que no fos cap treballador forçat a marxar, no? De la voluntaritats han sortit, en principi llista provisional, pues, al voltant dels 55 treballadors.
Roa també ens explicava quin és el següent pas a seguir.
Ara mateix tenim una reunió concertada per el dilluns al dematí amb l'administració concursal per filtrar que la llista de voluntaris sigui, per nosaltres ja és bona, sigui bona per l'empresa. Vull dir que aquells que s'han apuntat voluntàriament ja serveixen per l'ample de l'empresa per seguir treballant, no? O sigui, jo penso que ara ja queda rematar l'acord amb l'administració concursal i elevar-lo perquè el jutge lo sancioni i doni el vistiplau a l'expedient.
Aquest pacte suposaria una indemnització de 32 dies per any treballat amb un màxim de 14 mensualitats. Des de l'UGT del Vallès Occidental valoren positivament el fet que l'empresa no tanqui les seves portes.
Nosaltres, de veritat, des del sindicat, des de l'UGT, estem intentant per tots els mitjans que les empreses estiguin en peu, perquè si tenim una empresa en peu, demà podem tindre treball, no?, en aquesta empresa. Si es tanca una empresa, la liquidació de l'aparat productiu és impossible que en el futur pugui ser una empleadora, no?
L'empresa Castellón es va unir fa uns mesos a la plataforma vallesana Los Lunes al Sol, a través de la qual l'empresa Esmalíbar també va frenar un expedient de regulació.
I entre els acords presos a la darrera Junta de Govern local, celebrada de manera excepcional el dijous 25 de juny, destaca l'adjudicació del programa de mediació ciutadana inclòs en el pla de convivència a l'empresa Trànsit Projecte SL per un import d'uns 14.800 euros. L'objectiu d'aquest servei és fer de mitjancer en conflictes entre diferents col·lectius que no gestionin per via judicial o administrativa.
Tal com va explicar el segon tinent d'alcalde Xavier Peñarando durant la roda de premsa de presentació dels acords, aquest servei s'utilitzarà, per exemple, quan diferents grups generacionals o associacions facin ús d'un mateix espai públic com les places i els parcs i es generin molèsties els uns als altres. D'altra banda, també es va donar llum verda a l'adhesió per part de l'Ajuntament a la promoció de la targeta de transport públic T12. Xavier Peñarando ens explicava en què consisteix.
Aquesta targeta T12 va per a infants entre 4 i 12 anys i en definitiva és una targeta o un acord que fa, una adhesió que fa aquest Ajuntament per tal que els nostres infants puguin desplaçar-se, doncs, de forma gratuïta dintre del transport, no?, lligat a l'ATM, del transport, aquests transports urbans i interurbans, i té dos objectius bàsics. Per una banda, el fomentar el transport públic, l'ús del transport públic entre aquesta franja d'edat, i per altra banda, doncs, en l'acord també, a part de la notificació, ens comprometem a donar-li publicitat i coneixement.
Un altre dels punts tractats en relació a la llei de barris a Can Mas va ser l'inici de l'expedient per tal de contractar l'empresa que s'encarregarà de coordinar, gestionar i fer el seguiment del desenvolupament del programa d'estimulació de la vida comercial al barri. Aquest projecte té un pressupost de 24.300 euros. Peñarando també va anunciar l'adjudicació definitiva a Trade Segur per un import de 31.900 euros de la col·locació d'un radar mòbil en diferents zones del municipi. Peñarando explicava per què han decidit sol·licitar aquest servei.
Dir-vos al respecte, que també ja es va comentar en el passat ple, que hi ha diferents zones del municipi, diferents carrers, que dintre de la xarxa urbana, dintre de la trama urbana, per la seva estructura, per la seva tipologia, doncs en certs punts doncs tenim problemes pel que fa referència a la seguretat viària, perquè hi ha usuaris que fan servir un excés de velocitat.
Finalment, la Junta de Govern també va acordar demanar dues subvencions a la Direcció General de Patrimoni Cultural de 9.000 i 3.400 euros per millorar l'arxiu municipal.
I acabem l'apartat polític amb les peticions realitzades en roda de premsa el passat divendres 26 de juny per Francisco Javier Tapia, president de Noves Generacions del PP de Ripollet. Els populars volen que el regidor de Joventut, Ferran Tornel, assumeixi el que ells consideren un sonor naufragi del Consell Municipal de Joventut, el Cafetí de Can Mas i la Festa de la Llibregeta.
Tapia va declarar que la forta inversió realitzada per part de la regidoria de Joventut en la confecció del Pla Local de Joventut no ha aconseguit fomentar la participació i comunicació dels joves amb l'Ajuntament i tampoc ha reforçat el teixit associatiu juvenil. A més, consideren que han oblidat deliberadament integrar al pla les visions polítiques, tècniques i ciutadanes.
Canviant de tema a l'aspecte més social, aquesta setmana els informem que Creu Roja, Cerdanyola, Ripollet i Montcada ha iniciat el període de prescripció a la nova oferta de cursos subvencionats que impartirà a partir del proper mes d'octubre. Aquests estaran subvencionats pel Servei Català d'Ocupació i pel Fons Social Europeu i dirigits a persones en atur majors de 25 anys inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya.
L'oferta formativa consistirà en un curs d'assistència especialitzada a les persones malaltes d'Alzheimer, un curs de cures bàsiques i terapèutiques d'infermeria geriàtrica i un curs d'introducció a les cures bàsiques d'infermeria. Finalment s'impartirà un quart curs per a persones amb experiència en el camp sanitari titulat Introducció a les cures terapèutiques d'infermeria. Tots els cursos es realitzaran a les instal·lacions de l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja, Cerdanyola, Ripollet i Montcada, a l'Avinguda de la Creu Roja 2529 de Cerdanyola del Vallès. Per a més informació es pot trucar al 93 691 6161 o via mail a informació.cerdanyola@creuroja.org.
Comerços i empreses amb l'arribada de la calor modifiquen el seu horari d'atenció al públic. Aquest també és el cas de l'Ajuntament. Des del passat 1 de juliol, les dependències municipals realitzen el seu horari d'estiu. Així, l'OAC atendrà els ciutadans de 8 a 2 del migdia, de dilluns a divendres, i tancarà les tardes i els dissabtes fins al 31 d'agost. El Departament de Consergeria treballarà de 8 a 3.
Pel que fa al Centre Cultural, de l'1 al 31 de juliol i del 24 d'agost al 13 de setembre, estarà obert de 9 a 2 quarts de 2 i de 5 a 10 de la nit. Del 17 al 21 d'agost l'horari serà de 9 a 2 i tancarà a la tarda. L'equipament romandrà totalment tancat de l'1 al 16 d'agost i els dies 22 i 23 del mateix mes. Per la seva banda, el Centre d'Interpretació del Patrimoni tancarà fins al 15 de setembre els divendres a la tarda i els diumenges. Tampoc es podrà visitar el CIP el 27 de juliol al 24 d'agost, ja que romandrà tancat.
I a banda dels horaris, com cada estiu, arriba la bibliopiscina. L'any 2000, la Biblioteca Municipal, des del Patró Municipal de Cultura, en col·laboració amb el Patró Municipal d'Esports, va iniciar aquest servei amb l'objectiu que els usuaris de la piscina municipal puguin gaudir del plaer de la lectura a l'aire lliure. Durant tot el mes de juliol, grans i petits podran utilitzar aquest servei.
El fons de la bibliopiscina compta amb 160 llibres i 45 títols de revistes comprades específicament per aquest servei. Els més petits també poden gaudir d'un espai per a dibuixar i per pintar els seus personatges preferits dels contes. Setmanalment es realitzarà una exposició amb els dibuixos i els divendres se sortejaran petits obsequis entre els participants. L'horari és de dilluns a divendres de 4 a 7 de la tarda i per participar només cal presentar el carnet de la piscina, el DNI o el carnet de la biblioteca.
Esteu escoltant Info.
L'any 1980 va morir en Domènec Torres i Puig, un ripolletenc que va treballar per a la dinamització cultural a la nostra població fins a la transició. Violinista de professió, Torres va dedicar la seva vida a la música, al teatre i la cultura en general. Ara, gairebé 30 anys després de la seva mort, un grup de persones de Ripollet, molts d'ells exalumnes del grup de teatre d'en Domènec Torres, han creat una comissió per tal de retre un homenatge. Serà aquest diumenge i per parlar del tema ens acompanya Jordi Sans, membre de la comissió organitzadora. Molt bona tarda, Jordi.
Molt bona tarda.
Per ubicar-nos una miqueta, parla'ns breument de la figura de Domènec Torres.
Doncs bé, en Domènec Torres, com heu dit abans amb la introducció, doncs va ser un home molt polifacètic, en el que d'una manera o altra doncs ens va fer estimar les arts escèniques, la música, i també ens va donar doncs una sèrie de valors humans i socials doncs que a nosaltres ens va captivar això durant tota la nostra vida, no?
I quin tipus de reconeixement se li va fer a la seva mort dels anys 80?
Home, ben bé no se li va reconèixer tampoc la seva tasca o la seva feina. Tot ha estat arrel de que un company, en Pedro Belmez, doncs va fer una carta d'agraïment a la revista de Ripollet, i en el que breument explicava doncs això, la seva vinculació dintre del grup, la seva integració i l'agraïment en general de la seva persona en si. Llavors doncs nosaltres ens vam posar en contacte amb ell, amb el Pedro, i bueno, vam dir doncs alguna cosa hem de fer. En Jordi Llepuz també ens va ajudar en aquest aspecte i també és integrant dintre també de la comissió d'amics d'en Domènec Torres. I a partir de cara pues ens va ocórrer doncs que podíem reivindicar el Teatre Auditori doncs que portés el seu nom de la seva figura, d'en Domènec Torres.
I quines entitats i persones han recolzat aquesta comissió, aquesta iniciativa?
Home, Déu-n'hi-do la quantitat d'ajuda que ens ha vingut per part de la gent del poble, de tota la vida, vull dir, gent que l'havien conegut, gent que inclús no l'ha conegut, doncs també ens han estat recolzant amb aquesta iniciativa que la portarem a terme, com tu ben bé has dit, el diumenge al Teatre Auditori.
Vosaltres heu manifestat la petició que el Teatre Auditori porti el nom de Domènec Torres.
Sí.
Penseu
sí, sí.
fer aquesta petició en ferm?
Sí, no, aquest és el nostre objectiu, perquè, bueno, també gent tan il·lustre com han estat, per exemple, doncs aquí a Ripollet, com per exemple la Imma Maleras, o el Joan Abad, també una persona molt polifacètica també dintre de les associacions, i també doncs el reconegut esportista Joan Creus, doncs també que han tingut el seu, doncs el seu pavelló o la seva plaça, doncs nosaltres també volíem reivindicar doncs que aquesta persona doncs que també ens va deixar molt molt aviat, doncs que i que va fer tant també pel món del teatre, doncs que se li hagi reconegut o que se li reconeixi doncs aquesta parcel·la, per dir-ho d'alguna manera.
Parla'ns de l'acte de diumenge, què consistirà?
Pues l'acte de diumenge serà un acte molt significatiu per tots nosaltres, molt carregat d'emocions, molt carregat de sentiments, molt carregat de records, i serà un acte, doncs, com en definitiva, molt emotiu i molt maco. També estem recolzats, doncs, perquè ens vindrà també el grup La Careta, Amics del Teatre també ens recolza, evidentment. Després també estarà el grup un grup de jazz que es diu Not Just Jazz, un grup molt jove. I després també ens vindrà l'Esbart d'Ensaire d'Horta, si no recordo malament. I altres col·laboracions doncs, que també aniran pujant a l'escenari i doncs, també aniran fent la seva.
L'acte començarà a les 7 de la tarda al Teatre Auditori.
Sí.
Cal invitació?
Sí, cal invitació, però les invitacions, si no recordo malament, es poden adreçar a la gent que vulgui vindre a l'acte. Estan adreçades a la Rambla, a la tenda dels Bolsos 6, davant del Centre Cultural. Vull dir que tothom està convidat, això sí, s'ha d'anar amb una prèvia invitació, però que és gratuït, evidentment, vull dir, no s'ha de pagar absolutament res, és gratuït, és un acte gratuït.
Molt bé, doncs Jordi Sans, membre de la comissió organitzadora d'aquest acte en homenatge a Domènec Torres, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana.
Vinga, una abraçada. Adéu.
Adéu.
El 91.3 Info.
Aquest diumenge a Ripollet serà la seu de la 26a Festa de la Fotografia, organitzada per l'agrupació Fotocines Cerdanyola a Ripollet. Aquesta festa, que s'organitza de forma anual a un municipi diferent per la delegació de la Federació Catalana de la Fotografia, es va realitzar per primera vegada a Cerdanyola, organitzada també per la FOCER.
El tret de sortida de la festa va tenir lloc ahir dijous amb la inauguració de l'exposició Els Ulls i la Paraula, una mostra de Gramenet Imatge Solidària de 80 fotografies comentades per personatges coneguts. Durant la presentació de la Festa de la Fotografia, el regidor de Cultura Ferran Tornel va manifestar la seva satisfacció pel fet que se celebri a Ripollet.
Dir-vos que Ripollet torna o vol ser un altre cop que és el referent de la fotografia gràcies a la celebració d'aquesta festa, en aquest cas, no? El nostre municipi vol, i esperem que sigui, un escenari de trobada i d'intercanvi entre els membres de diferents associacions fotogràfiques catalanes.
Per a Jaume Badia, president de l'associació, és un plaer tornar a organitzar la festa 26 anys després, ja que coincideix amb les activitats del 40 aniversari de la FOCER. Durant tot el dia es faran activitats tal com ens detalla Badia.
El que s'intentarà fer, a part de que fa una esmorzada germanor, una espècie de festa lúdic-fotogràfica, de forma que s'han organitzat doncs, una sèrie d'actes perquè la gent disfruti fent fotografies. Hi haurà una concentració de motocicleta, de Harley. Tindrem un grup també de blues, que també fotogràficament van prou, també té una bona pinta. Tindrem una, com a Lligaró, tindrem amb un grup de teatre.
A la tarda, després del dinar de germanor, s'habilitaran 4 platós exteriors on es faran sessions de fotos amb models nus.
L'entitat Ripollet Rock, que cada any organitza el concert de rock de Festa Major, ha manifestat per mitjà d'un comunicat de premsa el seu malestar amb el consistori per incloure'ls dins el programa de la festa La Llibreteta.
Segons la nota, tot i que l'associació va decidir desmarcar-se de la festa jove per motius econòmics, asseguren que el patronat de cultura els ha dit que el seu concert serà inclòs a La Llibreteta tant si els agrada com si no. És per això que han decidit protestar escollint com a lema de l'edició del Ripollet Rock Festival d'enguany "Nosaltres no som La Llibreteta".
D'altra banda, les regidories de Cultura i Relacions Institucionals, promotores de la Festa Jove a la Llibreteta, han retret a Ripollet Rock, que no ha sabut estar a l'alçada de la resta d'entitats ni ha mostrat la solidaritat i sentit comú de la resta de la comissió de la Festa Major.
El regidor de Cultura, Ferran Tornel, acompanyat del regidor de Relacions Institucionals, Alberto Castro, va relatar en roda de premsa la seva posició sobre el decurs de la negociació d'enguany. Així mateix, també va mostrar la seva perplexitat sobre el fet que l'entitat es desmarqui de la Festa Jove i, en canvi, accepti que l'Ajuntament li pagui 15.300 euros de subvenció i 30.000 de la infraestructura del concert. Finalment, el comunicat del consistori insta Ripollet Rock que faci una reflexió sobre la seva posició per tal de recuperar l'esperit de consens de què gaudeixen totes les activitats de la Festa Major.
I passem a parlar ara d'un altre homenatge, en aquest cas el d'en Wenceslau Soler, i és que el dia de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell es va convertir el passat divendres 26 de juny en un emotiu homenatge a la seva figura. Mitjançant la lletra d'una auca, interpretada per Jaume Arnella, per l'escenari del Teatre Auditori, van anar passant molts amics i representants del món cultural, tant de Ripollet com d'arreu dels Països Catalans, lligats a la vida de Wenceslau Soler.
Una vintena de persones, amics de Soler i molts d'ells vinculats a entitats locals, van pujar a l'escenari per dedicar-li unes paraules. L'acte també va comptar amb les actuacions de Titelles Marduix i el grup Tocs, Corda, Castanyoles i Mamaleres. El regidor de Cultura, Ferran Tornel, també va dedicar unes paraules a l'homenatjat. Tornel va reconèixer a Wenceslau el paper impulsor en la construcció del Teatre del Mercat Vell.
Podríem afirmar que fou un somni, potser una idea, potser també una conversa idealista, si volem, en un principi. Però al final veiem que aquesta idea, aquesta conversa, aquest somni, és tota una realitat. I tu, Wenceslau, passaràs a la història, vulguis o no vulguis, per ser-ne el principal impulsor.
El president del delegat del Patronat de Cultura també va aprofitar per destacar la gran tasca que realitza l'Associació d'Espectadors sent un referent arreu de Catalunya.
Som a Ripollet, conjuntament, l'administració de l'Aritat d'Ajuntament i l'associació, impulsors culturals d'un model únic i referent ja arreu. Una entitat de persones que són els promotors culturals del funcionament d'una programació estable i professional al nostre Teatre Auditori de Ripollet. Però no només això, sinó que l'entitat que ja s'ha encapçalat durant molts anys ha sortit més enllà de les portes del teatre amb l'organització d'altres activitats culturals.
Ferran Tornel va lliurar una placa commemorativa en nom de l'Ajuntament. Per part de l'Associació d'Espectadors li van regalar l'auca i un oli amb la imatge del Teatre Auditori. Aquestes eren les paraules d'agraïment de Wenceslau Soler, que es va mostrar molt sorprès.
Haig de dir que sí, que és veritat, que m'havia preparat per parlar i donar-vos les gràcies de tot el que he anat sentint. Però també us haig de dir que el que he preparat no em serveix absolutament de res, perquè no té res a veure amb la realitat que he experimentat avui aquesta nit aquí a Ripollet. I jo diria que, perquè si dic moltes més coses, si dic més coses, ja em perdria. I per tant crec que només us puc donar moltíssimes gràcies pels 35 anys que he viscut al vostre costat, per la feina que hem fet entre tots.
L'homenatjat també va voler aclarir davant dels presents els motius pels quals ha hagut de marxar a viure fora de Ripollet.
I també us volia dir que si en aquest moment soc a Barcelona no és pas perquè Ripollet ja m'hagi colmat totes les meves ànsies, sinó perquè no tenia casa, l'havia de comprar, no la podia comprar i per tant doncs m'he anat a viure un lloc on t'hi puc llogar. Un piset que aquí no tenia.
Soler, nascut a Manresa l'any 1934, va ser fundador de l'Associació d'Espectadors i president de l'entitat entre 1993 i 2004. A més, des dels anys 80 ha estat lligat a diverses entitats de Ripollet. Amb aquest acte, l'Associació d'Espectadors ha tancat la seva 15a temporada.
I aquesta setmana a l'Info no comptem amb la presència del nostre company Ramon Argenter, però sí amb l'actualitat esportiva. Júlia Figueroa, del Club Patinatge Artístic Ripollet, ha guanyat la medalla de plata als Campionats d'Espanya, categoria cadet. Les proves es van disputar els passats 25, 26 i 27 de juny a Saragossa.
La patinadora ha fet una progressió espectacular des de l'any passat, on va aconseguir la medalla d'or al Campionat d'Espanya infantil. Amb la medalla d'argent, Figueroa té la classificació assegurada pel Campionat d'Europa que se celebrarà a París del 24 al 29 d'agost. Aquesta serà la primera cita oficial europea per Figueroa, encara que l'octubre passat ja va aconseguir ser campiona de la Interland Cup Alemanya. Aquesta temporada, Júlia Figueroa ha estat campiona de Barcelona Cadet, subcampiona de Catalunya Cadet i ara subcampiona d'Espanya.
El passat cap de setmana, del 27 i 28 de juny, el Ripollet Unió Atlètica va aconseguir dos nous èxits. El dissabte a Vic, Sònia Manyà se'n va emportar el segon lloc a la prova de 1.500 metres llisos del Campionat de Catalunya en categoria júnior disputat a Vic.
Diumenge, a les pistes de Can Dragó, a Barcelona, i de Fons Teruel va proclamar-se campió de Catalunya a la categoria de veterans de més de 45 anys a la prova de 3.000 metres obstacles. D'altra banda, diumenge, Oriol Vilaplana i Juan Arias van participar el diumenge 28 de juny a la desena cursa contra el racisme disputada a la població de Barberà del Vallès. La plana va finalitzar en el lloc número 20 i Àries el 83 d'un total de 401 participants.
I acabem, el president del club de bàsquet Ripollet, Jaume Mogues, va rebre la distinció Dirigents de Clubs per la seva dedicació i trajectòria en el món del bàsquet local. La Federació Catalana de Bàsquet va distingir el president del club bàsquet Ripollet amb la medalla d'argent per la seva dedicació i trajectòria al capdavant de l'entitat.
El lliurament del guardó es va fer el passat 27 de juny en el marc de la 28a trobada de bàsquet català. El club bàsquet Ripollet ha manifestat en una nota de premsa que la distinció atorgada a Mogues és ben merescuda per la seva dedicació a l'entitat, al temps que és un orgull per a una entitat que treballa per fomentar el bàsquet al poble.
Esteu escoltant Info.
Fem ara un repàs a les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent.
Aquest dissabte dia 4, Ripollet acollirà la primera edició de l'Urban Day, una activitat urbana que es desenvoluparà a la Rambla de Sant Jordi a partir de les 8 del vespre. Exhibició d'skate, duel de poetes, concerts de punk rock, exhibició de breakdance i de graffiti són els actes programats per la Regidoria de Joventut, juntament amb l'associació Skateboard, Envidio, Ripollet i Escamarla Creu. Pel que fa a la resta d'actes del cap de setmana, diumenge, durant tot el dia, Ripollet serà la seu de la 26a Festa de la Fotografia organitzada per l'agrupació Fotocine Cerdanyola-Ripollet, que enguany celebra els 40 anys d'història. I a les 7 de la tarda, Candombe de Allalejos iniciarà la segona trobada de tambors de Ripollet al pati del Centre Cultural. I per últim, també a les 7 de la tarda, el Teatre Auditori acollirà l'acte d'homenatge a Domènec Torres. De cara a la setmana vinent, el proper dimarts, el Centre Cultural acollirà a 6:45 del vespre una xerrada per a pares i mares amb fills de 0 a 3 anys que enguany comencen la llar d'infants.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I comencem l'entrevista d'avui amb el tema Sac de My Wants. My Wants? Què vol dir això, Sac My Wants?
My Bands, My Bands.
My Bands.
Bueno, és xupa-me les bambes, bueno, les bambes. La marca de bambes Bands.
Vale, o sigui, ho tenia jo malament escrit, no? Jo tenia en B doble, és en B. Un tema de The Wave, un grup en part ripolletenc també, que forma part del cartell de l'Urban Day 2009, que tindrà lloc demà dissabte a la Rambla de Sant Jordi. Aquesta ha estat una iniciativa fruit de la demanda d'un bon nombre de joves de Ripollet, i en especial de l'entitat Envidio Ripollet, a la Regidoria de Joventut. L'activitat està recolzada també per l'entitat de Breakdance, Escamarla Crew, i per l'associació Skateboard. I per parlar d'aquest tema, avui ens acompanyen a l'Info els membres de The Wave, que ja els avanço que tocaran en directe al final de l'entrevista, i que són l'Edi López, el Benja Villegas i el Rubén Cobos. Què tal, tots?
Molt bé, molt bé.
Bé, no? Preparats ja. També tenim amb nosaltres a l'Alejandro Soler de l'Escamarla Crió. Molt bona tarda.
Hola.
Què tal? Abans que res, preguntar-vos com neix aquesta idea. Parlem primer de la festa, després parlarem de The Wave, parlarem d'Escamarla, amb el temps que tenim, que ja sabeu que és breu. Doncs abans que res, preguntar-vos com neix aquesta idea de l'Urban Day.
Bueno, això sorgeix una mica entre l'entitat Envidio i la gent de l'associació Skateboard, el Dani Català, que és el principal representant, i que està mirant de moure una mica el tema de l'esquate aquí al poble des de fa ja un parell d'anys amb la seva tenda i a l'associació i tal. I sorgeix una mica pues, amb la intenció de fer alguna cosa en aquesta onda que se li posa l'etiqueta d'urbana, perquè trobàvem que al poble no hi havia res, però en canvi sí que hi havia un moviment real, no? Sabíem que hi havia gent que ballava, gent que patina, que s'està esperant que hi hagi un skate park fix al poble des de fa temps, i volíem mirar d'empaquetar-ho tot en una activitat.
Alejandro, vosaltres des d'Escamarlà Creu recolzeu aquesta festa. Quin creus que ha de ser el seu objectiu?
Bueno, principalment divertir-se tots junts, skaters, cantants, els que ballen, tothom. Però bueno, és que a Ripollet no hi ha cap lloc per patinar ni... Bueno.
Vosaltres teniu la vostra reivindicació pròpia, no? Diguem, allò, necessitem un espai...
Sí, a veure, per ballar no tant, no? Però per la gent que patina sí que necessiten una infraestructura per poder patinar, perquè igualment si ho fan pel carrer poden tenir problemes. Jo ja he vist diverses vegades la policia parant els nens que patinen i... Bueno.
Una mica heu fet vostre l'espai de la plaça del pavelló.
Sí, bueno, allà hi ha gent però... que patina, és un lloc bo per patinar, però... Només hi ha això al poble, saps?
I on veieu vosaltres?
Nosaltres aquí al Centre Cultural tenim una sala de dilluns a divendres que ens la cedeix l'Ajuntament, però la veritat és que pels carrers aquí a Ripollet mai he vist gent ballant, com a Barcelona sí que ho he vist, però bueno, ja tirem amb la sala, eh? Ja fem.
Tot arribarà, no? Per això?
Sí, sí.
I com ha rebut a la regidoria de joventut aquesta iniciativa?
Bueno, quan li van plantejar el tema, la veritat és que van ser bastant oberts a la història, perquè em penso que tenien algú també semblant, volien fer alguna cosa de l'estil amb el tema del duel de poetes, que volien fer alguna cosa de la batalla de gallos i tal. A més, era una activitat que es quedava una mica aïllada i no havia on ubicar-la, i quan van proposar nosaltres el tema de l'Urban Day amb el Dani Català, pues van trobar com l'espai idoni per poder ajuntar-ho tot una mica, no?
Perquè qui penseu que va adreçada realment la festa?
Jo, sense cap dubte, jo crec que formalment es diria que el poble de Ripollet, però jo crec que va a la gent jove. O sigui, jo crec que hi ha tot un gruix de gent jove al poble, sobretot, que demanda aquest tipus d'activitats i que segurament vindrà i segurament li agradarà. I que jo crec que a llarg plaç, sobretot, és una activitat que es pot instal·lar i funcionar.
Parla-nos una mica del programa, què hi haurà?
A priori la idea era basar-ho tot en el punk, que era amb els grups amb The Wave i amb Heritage, i el breakdance sobretot, i el tema de l'skate. Llavors hi havia com activitats transversals, que era sobretot el del graffiti, que era una activitat que anava durant tota la festa, diguem, i després les exhibicions de break i de skate, que diguem que s'ajuntaven amb els concerts, que també anaven així, un darrere de l'altre, diguem, no? I ara a última hora vam posar-nos en contacte amb l'Aleix Saló, que és l'artista local, el superviñetista local, que ha tret un còmic i tal, i que també volia buscar un espai on poder fer alguna cosa, i com l'Urban Day sirve pató, pues també el vam ficar.
L'Aleix Saló presentarà el seu còmic a Fills dels 80, la generació Bombolla. Sou d'aquesta generació, vosaltres?
Por supuesto.
Sí.
De la Bombolla. Continuem parlant, com tu deies, actuarà un altre dels grups que actua amb vosaltres, és Heritage.
He
dit bé?
Sí.
Què ens podeu dir d'aquesta formació?
Pues bueno, són veïns d'aquí de Cerdanyola, són de Villarriba, i no, són molt bona gent, fills del 80 també, i un grup de punk força interessant, que feia temps que tenien ganes de tocar amb ells i tal, i pel fet de ser de Cerdanyola i poder moure gent cap a Ripollet, pues vam pensar que era el grup idoni per compartir cartell.
The Wave tocarà a partir de 11:15 de la nit, si no m'equivoco. Parlem una mica més de la vostra feina. Sou un grup molt jove, expliqueu-nos. He dit que era en part ripolletenc, perquè tenim aquí el Benja, però vosaltres sou
sí,
de...
Sí, també som...
Barcelona, no?
No, de Badalona, uns de Badalona, un de Lloret. És a dir, és una miqueta de mescla de tota una miqueta. Però bueno, portem des del 2004, tocant, més o menys. I ara, bueno, fa una cosa de mig any que hem agafat el Benja i hem començat a potenciar tot el tema de la música i el CD. Estem ara, podríem dir, en crescuda total.
Com definiríeu vosaltres la vostra música? Expliqueu-nos una mica.
Bueno,
música per passar-ho bé.
Hem pogut sentir ja una miqueta, però...
Música per passar-ho bé, per desconnectar i per fer-ho passar bé la gent, sobretot. Punk rock californià és el que fem nosaltres, i amb orígens de, pues, de Green Day, de No Fix i totes aquestes bases.
La incorporació del Benja ha fet canviar una mica el vostre estil o no? Us ha liat?
Bueno, ens ha portat coses que des d'una altra visió, un altre punt de vista. Ell ve més del metal, però bueno, així també té moltes faccions de funky, on també hem anat movent tot una mica.
Uh-huh.
Una bona incorporació.
Bon fitxatge.
I ara us heu engrescat una mica en gravar, no? Començar...
Sí, vam fer una maqueta anteriorment, però ara ens hem ficat a ple, hem fet un petit single amb tres cançons, que és el que tenim ara mogut a la pàgina web, que és thewave.es, i ara a l'octubre gravem ja el CD complet.
Uh-huh. Ara quins projectes teniu a part del CD? Teniu concerts? Què fareu?
Bueno, sí, tenim diversos concerts programats. Estem encara esperant de tancar algun que tenim pendent. Fa poc vam anar a Madrid, fa una setmana, ara tenim aquest, després més al setembre tenim un altre, és a dir, bastant moviment. Uh-huh. Ganes de moure més concerts, per això, perquè és complicat.
Enganxa aquí el tema de l'anglès, això de ser grups d'aquí, però...
Depèn, hi ha gent que sí, hi ha gent que si no és castellà molts cops no pots entrar a fer bolos o no pots entrar en una dinàmica de concerts. Però bueno, més o menys es va fent.
Molt bé, doncs acabem parlant una mica de la festa. El regidor de joventut l'altre dia durant la seva presentació va dir que el seu objectiu, un dels seus objectius, era trencar amb el mite que vincula l'oci de la gent jove amb els locals nocturns. Vosaltres hi esteu d'acord?
Totalmente.
Sí.
El que passa que és un mite arraigat i és difícil d'acabar amb ell perquè és com molt vistós, no? És escandaloso. I llavors, clar, és difícil. Igualment, jo sempre he pensat que Barcelona i l'àrea metropolitana és una zona on realment hi ha molta cultura de club i de sortir de festa, no? Igual que a Madrid, quan hem estat, hi ha una cultura de música en directe molt més arraigada, hi ha un circuit de grups, hi ha circuit de sales. Jo crec que a Barcelona la cosa està més fotuda, però jo crec que hi ha moltíssima gent que té alternatives i té coses a dir diferents. Jo personalment tinc moltes ganes de veure un altre cop els Scamarlans i que la gent vegi que ara amb tot l'auge aquest del break i de ballar i tal, que hi ha gent que ho fa aquí, saps? Que és superinteressant. I el de la música és... Al poble sempre hi ha hagut música, però el dels skates també jo crec que la gent veurà que hi ha molta gent que li agrada fer coses diferents a sortir de marxa.
Uh-huh. En quant al tema musical, com està el panorama local actual? Bé, que tu has hagut de sortir fora, què passa?
Sí. Bueno, jo tinc una opinió molt, 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 molt personal i intransferible de la situació de la música local al poble. I, bueno, jo he sortit fora. Crec que per mi era el millor era marxar a buscar-me les coses fora, perquè no acabo de veure que hi hagi una proposta interessant per part de ningú, saps? Així que no tinc gaire a dir. Jo com sempre que he tingut grup o que he fet música, sempre m'ha agradat fer alguna cosa al meu poble, perquè és casa meva, i m'he buscat jo la forma de poder fer-ho. Però, vamos, no és una opinió molt popular, segurament.
Alejandro, com s'està introduint això del breakdance una altra vegada aquí al poble? Sembla que ja ara la gent comença a engrescar-se, no?
Tenim a la sala, no sé, uns 10 nens de 12 a 14 anys que li estan donant canya ara, però l'any que ve farem un curset aquí al centre cultural adreçat també a aquesta franja d'edat, perquè més petits millor, no? Que encara no tenen força per fer res i es poden quedar petits. Així que millor que creixin tots.
Ho feu dintre de les activitats del cafetí, del Casa de Joves?
No, ho fem com a esport extraescolar. Uh-huh. No és un esport al break, però bueno, més o menys,
però
més que un ball sembla
força,
un esport.
No?
Sí, per això, ho farem d'esport extraescolar i en principi l'activitat serà gratuïta, que es pot apuntar tot el món que vulgui aprendre a ballar, clar.
Molta gent que li agrada el breakdance, que li agrada l'skate, té com a referència a la botiga del local d'aquí de la Rambla de Sant Esteve. Això és el que ha fet una mica moure una mica tot això?
Igual moure no, però ho ha fet a lo millor més visible, saps? Perquè abans aquí al poble no hi havia referències d'aquest tipus, no hi havia tendes d'skate ni res, t'havies d'anar fora, a Barcelona, a Cerdanyola, a Sabadell, però ara, bueno, aquesta tenda està fent bé la seva feina i molt bé per la seva part.
Sí, jo crec que també seria injust no comentar que hi ha una altra botiga a més.
Sí.
Vull dir que se centrau tot en... El Dani potser no només té l'atenció, sinó que a més té la intenció de fer més coses.
Sí.
Però a més jo crec que ha creat mercat i hi ha una altra tenda regular, em penso que es diu, al barri de...
Els
Pinatons. O sigui que hi ha com... Bueno, es demostra que hi ha públic, això ho diu, no? Que una empresa funcioni. Vol dir que hi ha gent que compra, no? O sigui que és una, jo crec que és una realitat més, no? Un punt més a favor.
El breakdance ha avançat des de... Perquè jo recordo veure ballar breakdance als anys 80 aquí a Ripollet.
Sí,
i feia des d'aleshores...
el robot i coses d'aquestes, però ara sí, ara ha avançat més, ara és més del rotllo locures, són locures ja. O sigui, el que hi havia al principi de breakdance ha quedat petit, tal com estan ara les coses. Ara la cosa és molt més espectacular, podem dir.
En quin sentit? Feu algun...
En vistós, és més vistós. Abans era només girar al terra i coses d'aquestes, i ara, bueno, com tot, pues ha evolucionat i s'ha convertit en una cosa molt més complexa, saps?
Porteu una estètica determinada?
No, que va. Al meu grup hi ha punkis, hi ha raperos, hi ha de tot.
I el tema del hip-hop, o sigui, us associeu o
sí,
una
a veure,
mica?
Sí,
o...
Estem dintre del mateix calaix, però són coses diferents. Igual un cavall a break no li agrada la música rap, però com a norma general sí. O sigui, normalment sí que estem relacionats amb el rap i tot això.
Tu creus que aquí a Ripollet es tornarà a veure això de sortir amb la ràdio i posar-se allà...
A veure... Pot ser, però...
Se ve el mòbil,
No crec.
Amb el mòbil, ja no
sí,
portaré
ja
el
mòbil, però...
La ràdio gran aquella, no?, que es portava.
Ja no crec, això. I havent sales, a veure, molt millor tenir una sala com a espai per practicar i tot això que al carrer sempre, no?, però al carrer ja no solen veure coses d'aquestes, a no ser que vagis a Barcelona o... Però aquí, no molt, no massa. L'Urban Day serà un dels pocs dies que es pot veure.
Doncs igual després d'aquest Urban Day Ripollet 2009 la cosa canvia, no? Doncs tenim ganes de sentir The Wave. Si us sembla, fem una petita pausa i de seguida podreu escoltar en directe a l'Info aquest grup.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la FM. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet.
I fins aquí l'info d'avui divendres 3 de juliol. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Francina Ricard i qui us parla, Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Us deixem en directe amb el tema Ernie Ball, interpretat per The Wave. Recordem l'Edi López, el Benja Villegas i el Rubén Cobos. Moltes gràcies a tots per haver-nos acompanyat. I nosaltres només dir-li que gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i quan vulgueu. I was waiting in the bus stop.
Tots els divendres a la una del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la una del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la FM. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet.